Bon dia, benvinguts, benvingudes, un dijous més al Cada dia és 8M. Avui ens traslladem de l'Ametlla de Mar a la muntanya, no? Perquè el tema tocarà muntanya. Bon dia, Noemí.
Bon dia, Laia. Sí, avui parlarem amb dones de muntanya, li he ficat al programa.
Molt bé, sí, excursionistes, no?
I ens acompanyen la Sònia Vega i la Noelia Brull. Bon dia, noies, i benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
No, res, i es diu que avui el programa s'ha dedicat al muntanyisme i parlarem amb elles, que ens expliquin una mica com s'han acabat aficionant en aquest tipus d'esport, si es pot dir esport. La Noelia Brull és la primera alpinista catalana i, a més, d'aquí del nostre poble veí, del Perelló, en coronar 217 cims de més de 3.000 metres dels Pirineus. Noelia, expliquem-nos així una mica... Com se sent això? Com se porta?
M'he tornat a emocionar ara que ho
que guai!
Sí, sí, la veritat és que sí. Pues bueno, tot va començar sense pensar-ho, sortint fent muntanya amb la meva parella, Julio, i a poc a poc anàvem tachant cims, fins que els vam completar tots. Sí que va ser un projecte més cap al final elaborat, uh-huh. Perquè al principi pues, vas fent, però... no tens esta meta, però després quan anàvem ja veient que cada vegada en quedaven menys, sí que ja ho vam planificar més i bueno, pues vam acabar el repte amb molta alegria, amb molta il·lusió.
A veure, jo suposo que, Sònia, tu ets aficionada a la muntanya, no? Al muntanyisme.
Mini aficionada.
Mini aficionada, sí. Bueno, jo, tu ets mini, jo no sóc ni...
La macro, és que m'ho he posat aquí al costat a la Noelia, llavors clar, jo bueno, sóc, vull dir, una persona...
Bueno, però veu que tothom està capacitat per anar a fer muntanya d'este tipus, com el que feu, per exemple, tu que ets aficionat, tothom està preparat per a fer això o has d'anar, vinga, a muntanyisme?
Home, jo crec que si tu comences a fer una miqueta d'excursionisme i amb segons quines èpoques de l'any, això ja ho porta. O sigui, tu comences a caminar i cada vegada doncs, vols fer una miqueta més. I llavors, a poc a poc, doncs, vas adquirint una forma física i una força i una resiliència també, perquè al principi, o sigui, la primera vegada que tu surts a caminar vas a fer el GR i tot te fa por.
I moris.
I tot te fa por. O sigui, si rellisques, si no hi ha una pedreta, si no sé què, però després tal qual tu vas sortint... Pues ja te van, o no t'agrada, però si t'agrada te van entrant ganes i pots anar millorant. Evidentment, si ja després vols fer coses molt tècniques, pues sí que necessites molta experiència i si tens una mica de formació, millor.
Mm-hmm. Però en este cas, la formació, com ha dit ella, o l'experiència s'adquireix en la pràctica, no, Lia?
Depèn. A tot el que ha dit ella, jo afegiria també, arrel de tots aquests anys, que he pogut comprovar que al principi jo anava molt de hi-hi, ha-ha, va, pues anem a fer no sé què, vale, i no me mirava res, i realment la premissa més important de tot és quan surtes a la muntanya és la planificació.
És el que es diuen també.
Lo més important. I la planificació implica material, nivell i capacitat de cadascú, i també tots els tempos, meteorologia, tota la informació que tu puguis recollir prèvia és superimportant. Llavors, la formació, depèn de quina activitat vulgues fer, sí que és important, però si tu vols simplement anar a fer una caminada per la muntanya, simplement amb una planificació és suficient.
El que et volia preguntar després, que quins aspectes cal que tenir en compte abans d'anar a la muntanya? Per exemple, en el teu cas ha de ser molt estricte. Per exemple, Sònia, tu com ho planifiques per anar a fer una sortida? Perquè deu sortir amb més gent, suposo.
És que depèn de la sortida que tinguis que fer, o sigui, si tu vols... La planificació, sí, és molt important, però segons quines activitats, perquè si tu vols anar a fer el GR mentre veguis que no fa vent i que no plourà, vull dir, o bueno, pot sortir plovent, evidentment, però vull dir, amb una mínima planificació de dir, vale, quin dia vull anar, que faci bon temps, que no faci mal temps, és igual anar aquí al Caro, per exemple, tu has de mirar quin temps fa, això sí que és cert, perquè a vegades pots anar al Caro i trobar-te una ventada que no et deixa ni caminar, o sigui, és que no cal que veguis a 3.000 metres, és que a 1.400 que tenim aquí... Jo m'he trobat vents que
per
no m'han
exemple,
deixat caminar.
Per exemple, el dia de la travessa que vam fer allí al Perelló,
sí.
Va
exacte.
Fer una ventada impressionant. És que semblava que estaves als Pirineus i en canvi estàvem a les muntanyes de Cardó i del Perelló.
Sí, sí,
en el
sí.
meu cas, bueno, jo des de ben petita també m'han inculcat com molt la muntanya, els meus pares, la meva família, de fer moltes excursions. El viure a Barcelona jo crec que era com una fugida, no? Anar a la sí. muntanya, i anaves al Pirineu, concretament també a un poblet que anàvem molt, i això és, anaves com fent també rutetes o excursions senzilles, no, amb els pares, i sobretot sí que miraven molt el temps. I després, com vaig també participar, bueno, era monitora d'un grup d'esplai, també al final feia molta muntanya també amb els nens, no? I jo crec que, ara dèieu això, que s'adquireix també amb la pràctica, però jo crec que al principi tampoc ets molt conscient, o quan ets jove,
exacte.
De voler com menjar-te el món i dir, mira, doncs vas a la muntanya, que és fàcil, no? Però que hi ha molts perills que potser no et dones compte, i jo ara m'he donat compte a mesura que et fas gran. Jo crec que passa amb tot, també, no?
Bueno, jo potser com que vaig començar més grandeta, a mi ja em feien por moltes coses d'entrada.
Ja.
Probablement...
Però coses que no hi penses, com no. una senzilla boira, saps? Que et pot complicar la vida.
Jo amb una boira he fet atràs i no he pogut fer un 5 de 2.700. I no, era impossible, no es podia caminar. O sigui, he tingut que girar cua aquí a la Cerdanya.
Sí, sí, per això que...
Però...
Quan t'hi trobes, suposo que ja
jo,
vas vagar
quan agafant. Comences a caminar, jo crec, bueno, clar, és que jo potser parlo de la seva meva edat, a mi me feia por quasi bé tot. Anava al Montsant, veia unes grapes, me feien por pujar-les, anava a fer una ruta, a mi em feia por tot, la veritat. I jo per això he dit lo de la pràctica, perquè jo a base
de
introduir-me al medi he anat veient que aquestes coses no m'havien de fer tanta por. Probablement la Noelia és molt més jove i era més agoserada.
A mi
no?
m'ha passat una mica al revés.
Sí,
jo no em feia por res. A totament, passa per aquí, passa per allà, lo que fos. I a mesura que veus que els perills estan allí i que la muntanya al final és qui mana, has d'agafar una mica de consciència i dir, vale, per aquí no, o si hem de girar cua perquè s'ha fet tard i estem a 100 metres, sí, pues girem cua i ja tornarem.
A més, les notícies, fa poc van fer un reportatge, sí que no té res a veure, que saben aquella gent que es va perdre en aquells Nadals a la muntanya.
El Balandrau.
El Balandrau, jo el vaig veure i es va esgarrifar. I
bueno,
penses,
ja va ser un temporal, no?
Sí, bueno, però va ser inesperat, és el que diem del temps, que no saps mai el que te trobaràs a la muntanya. S'ha trobat mai en una situació, no com aquella, evidentment, però que el que dius tu, que uf, vam sortir en un sol que petava les pedres i no hem tingut que anar o refugiar-nos perquè ens agafava.
Sí. De totes les sortides que han fet, que a lo millor han sigut, no te ho sabria dir, però si han fet 217 cims, o sigui que més de 217 les han fet. Jo recordo dos o tres de passar una nit, de quedar-nos a la muntanya i dir...
Amb tenda i tot o a refugi?
No, nosaltres normalment anàvem fent bivac o amb tenda. A refugi mos hem quedat super poques vegades, perquè mos agrada, a mi per exemple personalment, m'encanta fer bivac, m'encanta, és que és inexplicable.
I a l'hivern també?
A l'hivern també, ja t'ensenyaré després fotos de...
Ha de fer fred allà dalt, amb
bueno,
un bon
si vas
sac,
ben
no?
preparat perquè... amb lo sac, la bossa de l'aigua calenta. L'únic dolent de fer bivac a l'hivern és que a les 5 de la tarda és de nit, llavors te passes moltes hores dins del sac i es fa pesat, i és clar, és de nit a les 5 de la tarda i fins a les 7 del matí del dia següent
ja no es torna a ser de
no
dia.
Torna a ser de dia, clar, és duret, però compensa.
És el que diem, anar preparat, sobretot, el que diem de la muntanya, anar preparat, estudiar el territori, estudiar el temps i sobretot...
Llavors, una de les vegades no hi havia previsió de tormenta, ni de tempesta, ni res. Sol, quan vam sortir, i quan estàvem al cim, que estava tot el bivac muntat, la gran tempesta, i tot el rato damunt, que no acaba... que passes por,
Jo, a mi em va passar una cosa similar, una tempesta a la Olla de Núria, que ho fèiem, a més, jo era monitora de nens de 16 anys, i els nens de 16 anys m'havien de consolar a mi, vull dir que jo vaig passar molta por, No, en sèrio, perquè també...
A més, és la responsable de tindre't
no,
a los nens,
sí, clar, i et trobes amb una tempesta, que això sí que miràvem molt la meteorologia, i te la trobes allà al mig, trucant al 112, que no existia, vull dir, és que no hi havia cobertura de 112, i al final doncs, vam dir, bueno, doncs plantem tendes aquí, hem de dormir aquí, vull dir, saps que no podem fer res més, que dormir amb
les
tendes.
És que a vegades, clar, t'agafa el canvi de temps.
Jo recordo resar, vull dir, t'ho juro, que aquella nit va ser la meva...
Això no
molta
sabia!
Molta por, molta por aquella nit.
A alta muntanya el temps te canvia així, però superràpid, i és que a vegades tira atrás, és que
si, és pitjor, si plou, és que te quedes allí.
Jo vaig anar una vegada al cim que et deia abans, que és aquí al, a la Carabassa, que està a la Cerdanya, que és un 2700, i vaig anar una vegada i vam haver de girar, perquè estava nevat, clar, era hivern, i hi havia moltíssima boira, però una boira que et complicava la vida per girar. O sigui, clar,
no
vas anar caminant.
No portes GPS,
exacte, ja. Perquè hi havia una persona que portava el GPS, però si no, jo, per exemple, jo no portava el GPS, jo no hagués arribat, perquè tu estàs al mig de molts arbres, avets, tots nevats, allò semblava Lapònia, i no saps per on orientar-te. I clar, no vam poder tirar endavant, perquè era... Sí que portàvem una ruta marcada, però clar, no te'n pots fiar tampoc al 100%, i si vas caminant i et trobes un precipici.
Sí, sí.
Llavors vam marxar, i ara us explicaré la història al revés, per exemple. I vam intentar una segona vegada al cap d'uns mesos amb un 2700 a la Cerdanya, o sigui que tampoc no és... Mm-hmm. Però clar, la gent a vegades se pensa que, bueno, és, està aquí, no? I aquell dia vam començar a caminar, bueno, el temps era hivern, vull dir, feia fred, tal, mes de març, aproximadament, una ventisca, però anàvem tots amb ulleres de ventisca, tots equipats d'estar dalt, i allí realment, jo allí vaig tirar una miqueta, però perquè estava capficada que començava a treballar i jo no el podria fer de cim, vale? Vull dir, potser vaig estirar una miqueta massa, me'n vaig anar amb 4 o 5 nois i la tempesta brutal, a mi me tirava cap atràs, jo va haver dos moments que jo dia, ostres, giro, però clar, si jo girava, el que anava amb mi,
clar,
també tornava amb mi,
mig,
llavors vaig intentar tirar, o sigui, hasta el punt de que quan vam arribar a dalt, tenim una foto, perquè allí no es podia estar, la sensació tèrmica era menys 15 graus del vent, la neu a la cara, vaig passar una miqueta de por, evidentment, vam agafar un tros de xocolata, era sorra pura, o sigui, estava arenós completament, i vam acabar la ruta amb maniga curta, o sigui,
sí, sí, que
vam fer la foto, vam sortir corrents, perquè l'únic que volíem era baixar, i al cap de, doncs no sé, igual feia 15, 20 minuts, 30 minuts que caminàvem, asfixiats, perquè clar, anàvem tan abrigats, ens vam treure tota la roba, anàvem amb maniga curta, o sigui, te passa a la inversa també, saps? I clar, has d'anar molt amb cuidado, perquè això va ser...
Això que has dit del menjar, què és que s'enduieu per menjar? Què et pots endur en una ruta així, siga? Com per alimentar-te, dic, eh?
Depèn de si és una ruta d'un dia o si la planifiques de més d'un dia. Si és d'un dia, normalment esmorzes bé abans de sortir a la furgo o on t'estigues, i llavors nosaltres el que ens enduiem és molt de menjar d'ataque, pues, fruits secs, algun sàndwich que et puguis menjar ràpid
i que no coses que no pesen,
coses que no pesen, xocolata. Mm. En canvi, si ens quedem dos dies, pues, ja t'endús el fogonet per a, pues, tu te pots desfer la neu,
sí,
i pues, sopa de sobre, lates de conserva,
perquè això és un hàndicap, o sigui, aneu a pujar muntanya carregats amb la motxilla, amb els estris de muntanya, amb el que pesa el menjar, encara que no pesi, però pesa, el sac,
tot pesa.
Quan clar, jo bivac no n'he fet mai, jo només he anat a algun refugi lliure, és el més salvatge que he estat.
Quants quilos porteu a la motxilla?
Pues mai he pesat la motxilla, i mira que sempre he dit hem de pesar esta motxilla perquè portem, sempre anem carregats com a burros, però sobre uns 10 o 12 quilos segur.
Que això s'afegeix a lo que és pujar a la muntanya amb els 10 o 12, o deixeu el bivac,
no,
per a
fer-la. No.
Bueno,
depèn, clar, és que...
Sí, depèn, si fas...
Si tu pots fer la planificació que el bivac te queda a una zona intermitja, pues bueno, amagues les coses entre pedres, te ho marques al GPS i descarregues algo de pes. Però si la ruta no és circular, per exemple, que has de fer una cresta, pues vas com un caragol amb tot el coll.
I tu, Sònia?
Jo, lo que ja et dic, jo màxim he fet refugis lliures, és el més salvatge que he dormit, no he fet mai bivac, ho he tingut planificat, però al final no ho he acabat de fer. Llavors, jo a les rutes de dia, normalment, pues, lo que diu ella, algun bocata, fruits secs, xocolata, jo necessito xocolata quan vaig a la muntanya. Sempre.
Aigua, sobretot.
Aigua.
Sí, aigua, i després tiro molt d'ous bullits, també.
Sí.
T'he de dir. Tomàquets.
Proteïna, no? Tomàquets, i coses que donin energia, no?
Tomàquets cherry, sí. I ous bullits són uns complements que jo acostumo a portar quan vaig por ahí si he de caminar moltes hores, la veritat.
I després si aneu a refugi, allà els refugis, hi ha menjar, hi ha tot per a...
Clar, si és lliure...
Si és lliure, no. Si és lliure, tu vas, és una caseta que està allà a la muntanya, vale? I que tu pots utilitzar.
No hi ha res. Bueno, pots trobar-te amb altra gent.
Te trobes amb altra gent. Nosaltres, per exemple, doncs, jo què sé, l'últim refugi lliure que vaig estar, doncs, recordo que vam arribar amb cotxe, tot el que vam poder, Llavors vam pujar les coses, les vam deixar allí, vam, podies fer foc, evidentment
fet,
vam dormir a
terra.
De fet, com
abans arribis millor, perquè hi ha refugis que s'omplen.
Sí, no, hasta, bueno, este era molt petitet, basiquet, i llavors hi havia uns nois a dalt i el meu grup estàvem a baix, que érem quatre naltros. Mm. Llavors, pues, bueno, l'esterilla, el sac, doncs a terra l'únic que sí que tenies per fer foc i pues, ells van portar per rostir... i pues, normalment pues, fas una copeta
de vi,
has de passar la nit, vale? I el dia següent pues, va ser que vam fer el cim, que era un del, d'aquí del Pallars, i la veritat que bé, però no hi ha estat mai fent bivac.
Laia, i tu?
Jo també he estat en refugis lliures i bivac, bivac, bivac de sense tenda, no, no n'he fet mai.
Ni amb l'esplai, ah, amb l'esplai.
És a dir, dormir sí. En un prat sense tenda, sí, però en un pic, dormir vale. Sense tenda i en plan... No, això no.
Perquè ara la Laia també va amb l'Opeque.
Però amb una tenda... Ah,
clar, sí. I amb el seu home a muntanya. O sigui,
ah, sí?
Sí? Sí, sí. Ells tenen la motxilla sí. I porten el crioll i des de ben petit, a més.
Sí, el que, clar, el porta la meva parella, perquè clar, ara ja no. Deu fer uns 14 quilos. Ostres. I déu-n'hi-do com trompa. Bueno, ja has de fer coses senzilles, ara no, evidentment. No te'n pots anar a fer un 3.000, no estem tan locos.
Però t'ha d'agradar,
però...
o sigui que l'afició és...
Una excursioneta amb la motxilla, sí.
Sí. Sí, perquè, sí. A més,
i després,
suposo que és la passió.
I després, parlant amb lo de, del material, no sé si us heu trobat, que jo una ruta em vaig quedar sense aigua i unes noies que ens vam trobar al refugi portaven el desinfectant d'aigua, és a dir, el
I què és això? Sí.
Això... Com uns potets, no? Com una lejía, sí,
bueno,
que poses a l'aigua.
Bueno, jo ho he utilitzat en pastilla només quan vaig estar al Nepal. Quan vaig estar al Nepal sí que portava pastilles potabilitzadores d'aigua.
Això, pastilles... Bueno,
I
eren
un gustet així raret,
sí,
però...
Sí, se nota la gustet de cloro.
Sí, però amb... però davant d'unes cagarrines de,
ara,
durant
un mes...
Ara, de
totes maneres, hi ha una cosa que és com un... Com t'ho diré, com un xuclador,
sí.
Que bueno, cada vegada el tema este de la potabilització d'aigua evoluciona més, però perquè... lo típic i que no pesa és la pastilleta.
Sí. Però clar, perquè tu portes aigua, però si te quedes sense aigua, com ha dit ella, què feu? Si no hi ha neu, ni si com ho feu, la bulliu, l'aigua...
Home, normalment hi ha algun riu, no?
Si, si no... És a dir, si tu et quedes sense aigua i no hi ha neu i no hi ha cap refugi...
No veus.
No veus. Quants de litros? Clar, és que una botella d'aigua pesa un quilo.
Clar.
És un quilo més afegit a...
Bueno, però és que són coses diferents, Noemi. O sigui, jo si vaig un dia a fer una ruta, jo amb un litro i mig d'aigua, bueno, no, jo, a no ser que faci
mi,
molta calor...
Sí que no és el mateix, també tinc una motxilla que pots ficar aigua dins quan surt.
Sí, jo també tinc una camelback d'estes,
sí.
I llavors me la puc posar... Però sí, però em refereixo, tu en una ruta d'un dia, a no ser que vagis en ple estiu i t'haguis claro. Portat poca aigua, a l'hivern tampoc no beus tant, quan fa tant de fred vas bevent, però no tens un, no necessites 2 litres d'aigua. Mm. Clar, una altra cosa és que elles se queden,
bueno,
i ells
clar,
necessiten...
Si, clar. Si mos quedem ja preveiem portar més del normal, o si ja sabem que hi haurà neu, pues, tu desfas la neu al
sí.
Teu fogonet, ja fiques la potabilitzadora i ja està.
Clar.
Hi ha aquesta pregunta, bueno, que les preguntes la Laia me les va fer, perquè jo no en tinc ni idea de muntanya. Hi ha excursions desconegudes al nostre territori?
Desconegudes?
Desconegudes, és a dir, que siga guai
anar. És a dir, poc conegudes o que estiguin poc senyalitzades.
Sí. Sí.
Perquè jo m'he trobat aquí amb moltes rutes, no? Que, hi ha, sí. Que està poc, o hi ha molt matoi, no, d'aquest.
Estan brutes. Estan bueno, brutes. És que si tu vas cap al Priorat està quasi bé tot net. Primera perquè passa molta gent, segon el manteniment
poc
és molt
esperit,
bo.
Poc esperit, no? Potser d'excursió.
Sí. El Pratdip també està, acostumen a estar bastant netes.
Si les rutes no estan, sí, si les rutes no estan molt, molt transitades, que no són famoses,
yeah.
És que la vegetació te guanya terreny super ràpid. Sí. Per exemple, jo formo part del trail, de la junta del trail d'allí del Perelló, i ara que van fer lo de la travessa, se van pegar una matada netejant senderes,
claro.
Brutal, i s'havia fet l'edició anterior l'any passat. Ara al març, que serà la Bufavents, lo mateix. I aquestes senderes són senderes del territori que la gent passa, però a lo millor a trossets, no la fan sencera, llavors pel lloc que no és més habitual passar, la vegetació torna a créixer. I...
Això va passar amb... aquí amb la Cimut, no? Que fa dos anys van recuperar la ruta dels Arriers, i també jo no vaig estar netejant ni res, però sé que molta gent
va treballar una feina. Les senderes són estretes, tampoc fas una autopista, no desbloqueixi una autopista, clar.
Jo crec que aquí ens trobem en que hi ha una feina darrere de voluntariat, no? Perquè al final són persones que ho fan voluntàries de netejar, que potser al Pirineu són més, ja la naturalesa no és tan bruta, o potser la gent
a alta muntanya no hi ha.
És que a alta muntanya...
Tu estàs 2.500, 2.600...
És gran i està senyalitzat.
Sí que trobes, però si puges més amunt ja s'ha acabat la vegetació. Vull dir, ja no tens. Tot i que a mi la mitja muntanya m'agrada molt, per exemple. És molt bonica.
Doncs sí. Noemí, si et sembla, tenim un àudio també de la calera Lourdes Núñez, que no ha pogut venir, i que ella podríem dir que també és amant de la muntanya, des de la vessant runner, perquè s'ha aficionat a fer curses de muntanya. De fet, n'ha guanyat algunes. Si us sembla, escoltem aquest àudio.
Doncs vaig començar, diria, farà uns 10-12 anys, fent una mica de reconeixement del territori nostre, que tenim muntanyes petites però superxules, com ara Cabra Feixet, que està al Perelló, el Castellet, la Roca del Migdia, Tossal de l'Alzina, que això està a... És com diríem, quan mires l'Skyline de l'Ametlla, doncs totes les muntanyes que hi ha detrás, no? Llavors vaig tenir una parella que li agradava molt la muntanya, i amb ell doncs van fer pics com Pedraforca, Monte Perdido, Montserrat, perquè ella era de la zona de Montserrat, i ja amb una colla d'amics també de la zona de Manresa, doncs he fet pics com el Mont Ararat, que està a Turquia, el Tubkal, Marroc, i la veritat és que jo sempre dic una frase que a mi m'agrada molt, que és que el mar, com som de mar, a mi el mar em connecta i la muntanya em desconnecta, és com que em dona claretat, em fa sentir viva, em fa desconnectar, em fa estar amb mi mateix, i a més també em fa com que em brindo la muntanya, no? Que al final no, és un moment que tu no manes, sinó que la muntanya et mana tu, i això fa que jo pues, no tingui les rendes, no? Que et brindes a la naturalesa, i sempre això sí, que la muntanya és igual que el mar, hem d'estar atents i fer les coses bé, perquè hi ha moments que vols fer un pic i no el pots fer perquè es gira mal temps o no et trobes bé, perquè el mal d'altura també no depèn de tu, no? Hi ha vegades que pots tenir mal d'altura i perquè has fet una mala aclimatació o alguna cosa, i a vegades doncs que no pots fer el pic que tu voldries i has de tirar enrere, i també a vegades tirar enrere fa que no perdis, pots perdre la vida, no? Fent muntanyes així altes, i no res, doncs això.
Sí. Quines sensacions hi ha allà dalt? A l'hora de pujar, a l'hora d'arribar...
A veure, quan arribes, quan tu vas a fer un cim o vas a pujar molt alt, jo crec que aquell sentiment, primera, que se barreja amb l'esforç,
tot,
la llibertat...
El perill.
T'empodera molt. Si has passat una miqueta d'allò, doncs encara te dona més, com a més força. L'esforç és molt...
Jo no sé com ho definiria, eh? Potser definiria que és com alhora un repte i un refugi, la muntanya, sí. Saps? Perquè tu vas pujant, fent l'esforç, avançant i tal, i per lo menos a nivell personal, a mi el cervell se m'obri, se m'oxigena el cervell, me comencen a vindre idees, coses, estic més tranquil·la, me fluix tot més sense... jo soc molt nerviosa i allí me sento bé, me sento tranquil·la.
Laia, quines
sensacions? Sí, és una sensació de llibertat, no? Sí. I el que comentàveu d'esforç, que quan arribes a un repte o una meta que t'has marcat, jo crec que bueno, la recompensa de veure que has pogut, i després bueno, jo crec que tenim molta sort, no?, dels paisatges que hi ha, vull dir que quan arribes de dalt i veus tot el paisatge,
és
brutal.
Bueno, i si vas a fer un cim i arribes, clar, normalment acostumes a arribar aviat al matí, saps? Si, a vegades tens el sol per damunt i tot, tens tot aquell mar de boira.
Clar, jo no sé el Nepal o altres països, com és el paisatge, però jo crec brutal. Que aquí som molt afortunats també.
Bueno, és molt bonic, aquí també és molt bonic, vull dir, jo he estat per Catalunya, a mi m'agrada molt fer cims per aquí, per Catalunya, al Pirineu Aragonès m'agrada, però me canso de tantíssim... Hi ha molta pedra...
És tot granit, sí, però bueno, hi ha zones molt xules.
Ho sé, he fet l'Opossets i he fet d'altres i m'ho he passat molt bé, però jo reconec que és un lloc, pues, l'Araüell també lo vaig patir molt quan vaig anar a fer-lo, vull dir... Però aquí a mi que Catalunya m'agrada molt sortir per Catalunya. Però quan vaig estar al Nepal jo recordo que pues, era un trekking, que això és com un Camino de Santiago, però amb molta alçada, o sigui...
Clar.
I llavors pues, anaves una etapa, un dia... Clar, no fas grans quilòmetres, però és que tens molt de desnivell que assumir amb 10 dies o alguna cosa així. I clar, pues, has d'anar amb un guia, perquè si no... Pues, bueno, jo vaig anar amb un guia en aquest cas, perquè aquesta ruta pues, no era... Vaig fer dos, ¿vale? Una més coneguda i l'altra no tan coneguda. Però jo me'n recordo que la primera vegada que vaig anar, jo havia, en aquella època sí que feia més muntanya de lo que faig ara, jo vaig flipar. O sigui, jo quan jo me vaig veure a 5.400 metres, a mi és que quasi m'explota tot.
I a més entre els mareig, no?
Sí, o sigui, i me'n recordo que vaig fer pues, l'última pujada que fas, que l'has de fer molt aviat al matí per arribar a dalt i creuar el pas, ¿vale? Que has de fer el pas i després ja comences a baixar. I jo no em vaig trobar bé, jo no tenia mal d'alçada, però vaig picar una xocolatina amb un company i allò em va matar. I vaig tenir com un mareig a l'estómac, però vaig continuar caminant, no estava bé, però arribava pues, allò pues, tranquil·la, poquet, amb un mareig a l'estómac. Quan vaig arribar a dalt, me vaig trobar uns catalans que havia conegut com a dos dies abans i vaig començar a saltar, se'm va passar tot, ni mareig a l'estómac, no em trobava malament.
Perquè la Sònia ja va vindre fa un parell d'anys en un programa que m'ha fet que les dones que viatgen soles, este va ser el viatge que vas fer sola a Nepal o el vas fer acompanyada? Recordes que vas vindre fa
sí, però bueno, jo n'he fet molts de viatges sola. Bueno, de fet, acabo d'arribar de Galícia.
Però no és el mateix Galícia que Nepal, a veure.
No, però amb la furgo també anava sola. Sí, també. He estat 3 setmanes per ahí, quasi bé.
És el que volia preguntar, el que heu dit empoderament, que has dit tu, em penso, Sònia, cada vegada hi ha més dones alpinistes o dones que creen referent a la muntanya.
Jo crec que sí.
Jo recordo també, al principi, que vam començar a fer muntanya, bueno, perquè jo vaig començar a fer muntanya amb Julio, estic parlant de fa 10 anys, era molt difícil trobar roba de muntanya. Sí. Entre que ets una mica prim. Peu menut, les botes, per exemple, d'hivernals, jo portava el model d'home, de xiquet. Ara no, ara ja...
S'ha adaptat tot, pot ser més?
S'ha adaptat tot.
Jo de problemes no he tingut, a mi més aviat m'anava petit, o sigui...
Però vull dir que abans no era tan habitual que la dona anés a comprar, una dona o una noia que li hagués a provar, anar a comprar el que dius tu, segur que es trobava en un munt de problemes, no hi ha roba per a tu, perquè com que les dones no fan muntanyisme, ara cada vegada... hi ha més visibilitat de la dona a la muntanya.
Els primers pantalons també de gore que em va regalar Julio, me recordo que em feien bosses per tot arreu. Sí.
Jo crec que ha canviat una mica la moda també, sí. Noelia? Perquè la moda alpinista no era tan...
Potser també, sí.
Ara hi ha
tan masculina.
Era més... no? Bueno, abans s'anava amb uns colors.
S'anava més ample, s'anava sí, diferent. I... Perquè jo me'n recordo quan jo vaig començar a caminar fa anys a nivell d'excursionisme, que no havia realment fet cap cim ni res, tu no havies a ningú fent excursionisme en malles, a ningú. I ara hi ha malles per a córrer, per anar a la muntanya, per a fer el
pirisme.
Ara hi ha malles de tot, però la gent portava, sí, portaves les malles tèrmiques internes, però tu fora portaves uns pantalons de muntanya. I ara tu vas a fer qualsevol ruta per aquí pel Priorat, sí. I la majoria de gent va amb malles. Jo crec que ha canviat una miqueta la moda.
Sí, ara anem
també
una mica més divinos. Però...
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
I que hi ha moltes més marques, no?, que aposten per l'excursionisme.
Jo feia molts anys que no comprava roba de muntanya, perquè la que tinc, pues, si la compres bona, te dura sempre.
Sí.
I ara, abans de marxar de vacances, necessitava un... Bueno, pues, com un tipus anorac, però que no fos molt gruixut, que no fos de plumes, que fos més aviat sintètic, per portar així... Pues per a trote,
sí.
Exacte, per a més escenaris. I vaig trobar moltíssimes marques que no coneixia. Vaig anar a Tarragona amb una botiga d'esports,
sí? Sí.
Vale? Per no fer publicitat.
No cal.
Exacte. I vaig trobar marques que no coneixia. Clar, jo coneixia les típiques marques de muntanya i vaig començar a veure allí coses. Dic, ostres, i clar, això ha canviat. Pues igual fa, jo què sé, clar, és que jo tinc molta roba des de fa 10 anys o alguna cosa així.
És no... car fer muntanyisme.
És car.
Resulta car.
Si vols anar ben equipat, és car.
És car perquè segons quina activitat has de fer necessites material, el material és car.
Sí.
Ja només de pensar el desplaçament, en el nostre cas, per exemple, estem a 3 hores i mitja del Pirineu, gasolina, cotxe, i això que no ens quedem ni a cap refugi, ja, ni a cap hotel, ni... Bueno, a vegades sí, no? Que has fet una ruta de 3 dies i dius, vale, a la baixada, hotel...
Dutxa, dutxa!
Sí, sí, però que vull dir que de normal el que va sumant és el que necessites per la muntanya i sí.
Vale, però per a que no cunda el pànic, que tothom sàpigui que començar a fer rutetes per la muntanya
és barat,
ho pot fer tothom, sí. No necessites
tot
ni
tot i que s'ha d'anar unes... equipat, això és important, equipat,
vale, també però... crec
que... i digue'n te va sobretot
no,
eh?
No, perquè va, crec que la figura aquí de Kilian Jornet ha fet sí molt, vull dir, és, sí, o sí, la Núria Piques, no, que són figures,
exacte,
que han fet molt,
sí,
que ha anat bé per la gent, que sàpiga el que és la muntanya, però també alhora ha fet mal en el sentit que sí, hi ha molta gent que vinga, va, som-hi, sí,
sí, i enxancles, enxancles,
principi, que potser no te n'adones del perill, saps?
Exacte, i que existeix una federativa, que és una assegurança, perquè jo m'he trobat, perquè vull dir, jo entenc que hi hagi gent pues, que vingui a l'Ametlla i que vagi a fer una passejada per aquí per la costa o pel Perelló o alguna cosa així, com a prova, pues ho puc entendre, però jo m'he trobat molta gent al Pedraforca...
Amb xancles?
No, mal, mal vestit, bueno, mal calçat i sense assegurar...
Vull o al
sense...
Pirineu mateix, sí, que cada cap de setmana hi ha 1.000 rescats, que...
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Sobretot conscienciar dos... de lo que és la muntanya, que és un perill, també, igual sí, que la mar, que sortir a la mar a fer en un caiac, sí, i que t'has d'anar preparat...
Bueno, s'ha de tenir precaució i s'ha de saber on vas.
Al final, el que parlàvem abans de què sentiu quan arribeu, sí, o quan esteu a la muntanya, pues és que quan estàs allí és que ets tan menut, de, sí, de, és que ets tan menut i
una
tan
formiga
insignificant, que has de tindre-li un respecte brutal.
Sí. Jo li volia preguntar a la Núria que el llibre, que ara amb la teva parella ha editat un llibre...
Bueno, realment és d'ell, el llibre. El que passa que jo li faig promo. Se l'ha currat ell.
Que és dels pics que heu fet, de les
sí,
coses que heu fet.
Se tracta d'un llibre que està separat en dos volums, i allí estan totes les ressenyes de tots els pics de 3.000 metres del Pirineu, fets tal i com nosaltres els hem fet, en plan... Pues, un cap de setmana hem fet estos dos, l'altre un, amb totes les varietats possibles fetes per
a nivell personal,
també, exacte,
no? Sí, és una vivència personal,
sí,
és molt important.
I bueno, a part de que hi ha molta informació de escrita en ressenya, pues és molt visual perquè hi ha moltes fotos, molts de croquis, molts de mapes fetes nostres també. Davant de cada capítol pues, també hi ha una experiència personal que mos hagi pogut passar en aquella zona, perquè el Pirineu està dividit en 11 zones, i bueno, la veritat és que ha tingut molt bona rebuda i estem per la segona edició i molt bé.
I és un tipus, me sona, com, tal com ho estàs descrivint, deu semblar com un blog, no? Una mica.
És que tot va vindre, ah, o sigui, vale, el llibre ha naixut del blog.
Ah, vale, vale.
D'Instagram.
I com se diu el blog?
El blog és Tocando el Cielo. I allí totes les rutes que fèiem ja anàvem penjant les ressenyes, però bueno, per a que no quedés en l'olvido, vaig animar una mica Julio a que ell té facilitat en escriure, en que escrigués el llibre i bueno.
I com se diu el llibre? Perquè el títol...
El llibre és Tocant el blog de Tocando el Cielo, però ah, 70, les 70 ressenyes dels 3.000 del Pirineu.
És que me l'he de comprar.
Sí, sí.
Teniu alguna anècdota divertida?
Sí, podríem anar acabant, jo crec sí, que podríem acabar així.
Alguna
no?
anècdota ja divertida dir... ràpida que us hagi passat divertida de dir, jolín, aquell dia quasi tal, o me pixo... O
divertida o algun pic que us quedeu que diguis, sí, mira aquell, doncs me'n recordo i va ser... molt bonic.
Bueno, jo la cosa he explicat del temps. Jo recordo...
No, coses dolentes no.
Coses divertides, divertides.
Jo, la primera cosa que em va passar amb una de les primeres rutes que vaig fer per aquí al Priorat va ser els Barrots, la ruta dels Barrots, aquí al Montsant, ¿vale? I recordo que jo no tenia mals de soltura, havia fet caminates, però no, jo no sabia que la gent clavava grapes a la muntanya. No ho havia vist en ma vida. A l'Ametlla jo això no ho havia vist mai. I vaig anar a un centre excursionista de Reus, vale? I vaig passar molta vergonya i em vaig voler fer... Jo estava a punt de plorar, o sigui, atacada dels nervis, perquè em tenia que agafar amb uns barrots i pujar per la muntanya. I tenia tots... Era la trobada del centre excursionista anual. O sigui, la mitjana d'edat eren 70. Tu haguessis vist aquells abuelos com pujaven ells pels barrots i jo a punt de plorar, atacada dels nervis, pensant, i ara jo tinc que pujar per aquí, per favor. O sigui, al final els vaig pujar, però per orgull.
Orgull.
Perquè si fos per mi, hagués girat cua i me n'hagués anat. O sigui, gent muntanyera de tota la vida, que havien fet moltes rutes, una anava amb gaiata, l'altra no sé què, però la gent pujava per allí, això me'n recordo que em va xocar. I vaig dir,
Noelia. No sé.
Així com a divertida, ara mateix no te'n sabria dir cap, perquè al final totes tenen el seu puntet divertit, però sí que recordo la primera. La primera és la que te marca.
Quina va ser?
Que va ser la Neto. Vaig acabar llegada, vaig acabar morta, vaig acabar, bueno, que... Me pensava que no tornaria mai més i a la setmana següent, altra vegada.
Lo cuquet.
Sí, no sé, allò me va despertar un...
Lo primíssim que vas fer va ser la Neto?
Lo primíssim que vaig fer va ser el Mulacén.
Ah.
Però així en hivernal va ser la Neto.
Ostres.
I fer-lo amb Julio, pues allò va ser l'inici de tot i jo li guardo molt bon record.
Laia,
que xulo. Jo em quedo amb el Tallón, un cim que hi ha a l'Aragó, que també és un 3.000, de fet, l'únic 3.000 que he fet, crec. I no sé, no divertit, sinó simplement el repte d'aconseguir-ho, no? Jo crec que et dona molta satisfacció.
L'empoderament que diem,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Un rato.
I li guardo també molt bon record.
Me vaig començar a empoderar, però no...
Veus?
Pues no, res. Moltes gràcies, noies, per vindre i explicar-nos les vostres experiències. Gràcies, Laia, tu també.
Gràcies per venir.
I mos veiem aviat.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Ja escriurem la bona nova, no patiu, avies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem tan sols les criades. Ara empaiten aquell tal senyor. Els collons.